Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Durant tot el 2023 i fins al setembre de 2024 es van signar a Sant Cugat 93 contractes de lloguer de temporada. És una xifra 10 vegades més alta que la que es registrava fa 5 anys. El 2019 se'n van firmar 8. Es tracta d'unes dades que ha obtingut 3CAT a través d'una petició al portal de transparència de la Generalitat. Aquest tipus de lloguer té una presència alta a la ciutat quan es fa una cerca als portals immobiliaris i, segons ha pogut comprovar Cugat Mèdia, de cada 10 pisos al lloguer, 3 són de lloguer temporal. Un banc del temps és un espai d'intercanvi de serveis. Per exemple, una persona arregla una jaqueta trencada i a canvi rep una classe de guitarra. A Sant Cugat, dinàmiques com aquesta es donen des de fa 20 anys. Dues dècades durant les quals s'han realitzat més de 3.500 intercanvis. Això, traduït en temps, vol dir que s'han bescanviat més de 7.000 hores. Aquest grup, coordinat per l'Ajuntament des de la Casa de Cultura, està format per 660 persones. Xavi Sunyer és el tècnic municipal que es cuida d'aquest servei.
Molt maco, perquè veus que la gent no deixa al final de fer cohesió, de transmetre els valors de l'amistat, de la confiança, de la col·laboració, i veus com la gent s'empodera, pues, perquè la gent comença a compartir temps, a explicar coses, a ensenyar coses a les altres persones, i es generen dinàmiques molt maques.
La interpretació d'Emma Vilarasau com a protagonista femenina de Casa en Flames està consagrada com una de les millors de 2024, però la cirereta que suposava guanyar el Goya no ha estat possible. L'Acadèmia del Cinema Espanyol ha optat per lliurar-li l'estatueta a Carolina Juste per La Infiltrada. Era la segona nominació de Vilarasau al guardó. La primera va ser el 2005 pel paper en el film Para que no me olvides. I en clau esportiva, en vol per partida doble. Per una banda, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha patit per mantenir el lideratge del grup D de la Primera Nacional després de superar 45-44 al La Salle Montcada a la jornada 19 de la competició. Un gol de Jordi Sancho a les acaballes del partit ha certificat la victòria dels vermells i negres que segueixen al capdavant de la taula. I d'altra banda, l'handbol Valldoreix ha superat contundentment 40-28 les franqueses la jornada 18 de la Lliga Catalana d'Argent Masculina i encadena 5 triomfs consecutius. Els valldoreixencs han edificat el triomf en una segona meitat brillant i amb un gran ritme ofensiu. Més informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
I ara, el Faves Comptades, arriba el moment del podcast de català, el podcast de l'Anell al dit, amb la participació dels alumnes del Servei Local de Català. Avui, Federica Espada i Andrés Amador Martínez. Molt bon dia, nois. Federica, Andrés, què tal? Com esteu?
Hola, com esteu? Nosaltres de meravella. Som els alumnes de nivell intermedi 1 i cada dimarts i dijous, entre les 9 i les 11, ens podeu trobar fent classe al Servei Local de Català de Sant Cugat. D'entrada, us portem una relació ben de parentiu entre el català i el venecià. Ah, Venècia, quina ciutat més maca. Potser el que no sabeu és que venecians i catalans tenim una manera de parlar més propera del que podríem imaginar. Després sentirem una cançó que ens farà ganes de fer un tast de vi. Ja ho vereu. Així que s'abstemis, potser us n'haureu d'estar.
Seguirem en una tongada de frases fetes en el bar Fer, com a protagonista. El oient més veteran ja deveu saber que la gent que fem la nena al llit ens encanten les frases fetes. També us farem un apunt literari per a totes les persones que sou de ment oberta i teniu espírit crític. Però si sou tancats o conservador, tant ets. Segur que no us vindrà malament sentir la recomanació que us farem. I finalment acabarem en un diàleg per exemplificar alguns errors fregants que cometen quan parlem. Atenció, perquè n'hi hauria per tothom. No us perdeu, podeu queixar del menú, em sembla, no? Apa, som-hi.
Sabies que...
Benvinguts i benvingudes. Avui ens endinsem en un mar de paraules que, tot i la distància geogràfica, ens uneixen de manera sorprenent. Parlem de les semblances entre el català i el venecià, un dialecte italià parlat al Vèneto.
Exacte. I és que a vegades sembla que el català i el venecià siguin com dos germans separats per la història. Paraules com massa, pressa o fora són pràcticament idèntiques i es pronuncien igual.
És fascinant, oi? I no només això, també hi ha altres paraules que comparteixen una gran semblança, com ara morcegada, que és mossegada, gràcie, que és gràcies, goto de vin, que és got de vi, sense, que és sense, mànega, que és màniga, fins i tot expressions com fer festa, que en venecià es diu far festa.
Imagina't que quan em van visitar una parella d'amics del Veneto i es van trobar el rètol de separar bé no costa tant als contenidors del rebuig, es van sorprendre tant que em van preguntar per què feien servir el venecià a Barcelona.
Tot plegat també fa que algunes expressions una mica més col·loquials no s'allunyin tant d'una llengua a l'altra, com per exemple collons o no fotis o merder, que un venecià entendria perfectament.
Encara que us desaconsellaria utilitzar l'expressió fer figa en una visita al Veneto, ja que pot ser mal entesa i aquí ho deixo.
I tant. A més, la fonètica també presenta similituds. Per exemple, la S, en paraula com casa o rosa, té la mateixa pronunciació tant en català com en venecià.
Però a què es deu aquesta proximitat? Doncs bé, amb dues llengües tenen origen llatins. I a més, durant l'edat mitjana, la República de Venècia va tenir una gran influència a la Mediterrània i va mantenir contactes comercials i culturals amb Catalunya.
I no oblidem la influència dels trobadors. Durant l'època medieval, la poesia trobadoresca, escrita en occità, una llengua propera al català, va ser molt popular a Itàlia i va deixar la seva impremta en el venecià.
Sense dubte. Aquestes semblances ens recorden que les llengües són organismes vius en constant evolució i que la història i la cultura hi tenen un paper fonamental.
Absolutament. I per acabar, us animem a investigar més sobre aquest tema tan interessant. Qui sap quantes altres paraules o expressions descobrireu.
Esperem que us hagi agradat aquesta petita immersió en el món del català i el venecià.
Sentim-la.
Avui escoltarem la cançó Un poquet de wine, de la Júlia Blum. En aquesta cançó, la Júlia ens convida, com faria amb una copa de vi, a gaudir dels moments de senzillesa que ens fan la vida més lleugera i agradable. Ens anima a valorar la companyia dels altres, però també a trobar confort en la solitud, com canta en els vers. Qui fos tan bo com un poquet de wine, de vi, que és on vull anar quan ve de gust estar tot sol. La lletra també ens parla d'arrelar-nos a llocs que estimem, fins i tot en aquells que són nous per a nosaltres, gràcies a les experiències que construïm i les persones que coneixem. Quan diu que viure aquí cada vegada m'encanta més, que tot el que ens hem anat trobant no t'ho canvio gens. Per aquells que no la conegueu, la Julia Blum és una cantant barcelonina de 22 anys que va debutar el 2023 amb el seu primer àlbum, Vainilla, tot i que ja havia publicat senzills des del 2021. Aquest 2024 ha llançat 4 senzills més. Potser algú dels nostres espectadors ha reconegut la veu de la Julia, ja que ella va ser una dels artistes participants en la cançó de la Marató de la Televisió de Catalunya de l'any 2022, Sent amb mi. Amb més de 7.000 oients mensuals a Spotify, la majoria de les cançons de la Julia parlen de la quotidianitat i dels petits plaers de la vida diària, amb un to càlid i optimista i amb un estil musical que barreja pop, música electrònica i influències de la música urbana. Però deixem-nos deixar la meca i a veure què us sembla aquest Un poquet de wine de Julia Blum.
Posa't a prova.
Bon dia, amics.
En català hi ha moltes frases fetes en el verb fer. Ara us direm moltes més coses sobre aquest tema. Som-hi. Tu saps què significa fer 5 cèntims?
Jo crec que vol dir que alguna cosa és molt barata.
podria haver sigut això que tu dius, però és ben bé així. Significa fer un resumen. Per exemple, em podries fer 5 cèntims de la pel·lícula que vas veure ahir?
Ah, ara em toca a mi. Saps què vol dir fer un cop de cap?
Em sembla que s'acota el cap.
No, és quan prens una decisió transcendental, com anar a viure a un altre país.
Ah, és molt útil aquesta expressió.
Per acabar, què penses si et dic que faràs dissabte aquesta tarda?
Un segon, deixa'm pensar. És quan decideixes no anar a un plan al qual t'havies compromès?
No, no és això. Vol dir netejar la casa. També pot expressar que has de fer tasques de casa, com endreçar i rentar la roba. L'expressió fer dissabte ve de la pràctica del Jeus, conversos de fer les feines domèstiques amb les portes obertes de casa. D'aquesta manera, demostraven que havien abandonat l'abstenció de fer treballs manuals durant el sabat.
Doncs parlant de fer dissabte, ara m'he acordat que he de fer dissabte avui. Doncs faig un pensament. Adeu, Federica.
Ens veiem, doncs.
L'hora del lector.
Avui, en aquesta sessió, us portem un llibre molt interessant. Es tracta de La plaça del diamant, de l'escriptora Mercè Rodoreda. La novel·la s'ha convertit en un clàssic de la literatura catalana de postguerra i ha estat traduïda a més de 30 idiomes. Però qui és Mercè Rodoreda? Us en fem 5 cèntims. Mercè Rodoreda va néixer a Barcelona el 1908. I va ser una destacada escriptora catalana, considerada una de les figures més importants de la literatura catalana del segle XX. Rodoreda va començar la seva carrera literària a la dècada de 1930, però la seva obra es va veure interrompida per la Guerra Civil Espanyola i la posterior dictadura franquista. Durant aquest període, es va exiliar i va viure a diversos llocs, incloent-hi Ginebra i París. No va ser fins a la dècada de 1950 quan va poder tornar a Catalunya. Justament la seva obra més coneguda és La plaça del diamant, publicada el 1962. La trama de l'obra se situa a Barcelona i abasta un període de temps que va des de la Segona República Espanyola fins a la postguerra i la dictadura franquista. La Natàlia, també coneguda com a Colometa, viu una sèrie de transformacions i desafiaments al llarg dels anys d'un període dels més tumultuosos de la història espanyola. Així, la novel·la ofereix una visió íntima i profunda de la vida de Colometa. Les seves experiències personals, el matrimoni i la lluita per la supervivència. Tot és un context polític i social, com hem dit, complicat. En el diàleg intern de la protagonista, Mercè Rodoreda aconsegueix descobrir al lector el sentiment de la protagonista, la seva sensibilitat, la seva mirada innocent, i així descriu el seu creixement personal des de la resignació fins a la lluita per la seva llibertat i identitat, davant d'una societat, una família i un marit que l'ofeguen. El títol del llibre fa referència a un lloc específic de Barcelona, la plaça del Diamant al barri de Gràcia, que es converteix en un símbol important a la novel·la. A través de la història de la Colometa Rodoreda, es porta temes com ara la pèrdua, la resistència, la identitat i la transformació personal enmig de circumstàncies adverses. Com podeu veure, un clàssic de la literatura catalana que no us podeu perdre.
No t'equivoquis.
Com va?
Genial. De fet, volia parlar amb tu.
Ah, sí? Per què?
Doncs perquè m'han convidat a una cata de vins i puc parlar-hi una persona. T'animes a acompanyar-me?
Doncs ja saps que el vi m'encanta, però sí, amb moderació.
Sempre amb moderació, ho sé. Ets una persona poc amant dels excessos. Prou que ho sé.
Justament, en la moderació hi ha la virtut. I justament per això, per la virtut, t'he de dir que a la cata de vins no t'acompanyaré. Ara, a un tas de vins, potser sí que hi aniria.
Ah, bandarra, ja veus per on vas. Que els catalans no caten coses, oi?
Exactament, les tastem. Del verb tastar, especialment amb el menjar i les begudes. Tenim el genèric provar, però, com et deia, quan es tracta de menjar i begudes, el que fem és tastar.
Molt bé. Per això, de dir que ja ho havia escoltat alguna vegada, això.
Ai, no anem bé.
No, per què? Quina dita ara?
Doncs que escoltar implica voluntarietat, significa fer atenció a allò que diu algú o al soroll que fa una cosa. Per això que implica intenció per part de la persona que fa l'acció. Per exemple, escolta bé el que diu la professora. Es dedicava a escoltar les converses dels veïns. En canvi, sentir implica percebre sons a través de l'oïda, però sense la necessitat de posar-hi voluntat. Es va dormir sentint la remor de la tempesta. Els crits es sentien des de replà.
Ara, per tant, per això, hi ha coses que diuen que més valdria no haver-les sentit, no?
Just a la fusta. Veig que ho vas comprenent.
Gràcies per la correcció. Per aquest error, jo l'escolto. Ai, no, el sento molt pel carrer.
Sí, malauradament, aquesta confusió se sent molt, sí.
Mira, en tant de parlar, m'has fet venir gana. Vols tastar una galeta? Me'n van regalar una caixa d'aquestes daneses de mantega i són molt bones.
Ja hi tornem a ser.
Però què dius? Si he dit tastar, tastar la galeta.
No, si el problema no venia per tastar, que ho has dit molt bé. Però ara has deixat anar una caixa de galetes.
I no és una caixa? Una caixeta, pot ser?
Una caixa és un recipient generalment de fusta i de mida gran i amb fons i tapa clavats.
Doncs no, no és això on van les galetes, no?
Veus? Com que ja t'ho deia jo, una capsa és on van les galetes, un recipient de cartró o d'algun altre material de mida mitjana o més aviat petita.
Com la capsa de bombons, de sabates o de retoladors?
Veig que ho vas agafant molt bé.
No, si al final encara aprenerem una mica.
És la idea, és la idea.
En tot cas, en tanta xerranca ja se m'ha passat la gana.
Doncs a mi no. Va i obre la capsa de galetes daneses.
I fins aquí arriba aquest Anell al dit avui gràcies a la participació i al treball de la Federica Espada i l'Andrés Amador. Gràcies als dos i fins a la propera.
Adéu.
Igualment. Adéu, bon dia.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nutricionista i comunicadora especialitzada en perimenopausa afirma obertament en el seu compte d'Instagram que es troba gaudint de la menopausa des dels 26 anys. La valldoreixenca Marta Mercè és autora de dos llibres al voltant d'aquesta etapa de la dona i avui passa pel programa. Marta, benvinguda.
Moltes gràcies, quina il·lusió estar aquí a la ràdio de la meva ciutat.
Clar que sí. Doncs, escolta, anem a conèixer una mica més a fons qui hi ha darrere de la Marta, perquè tu ets llicenciada en comunicació audiovisual.
Exactament. La meva primera carrera, la dels 18 anys, va ser comunicació audiovisual. El que passa que, bueno, vaig acabar la carrera, em vaig dedicar al cinema un temps i després, als 26 anys, em van diagnosticar un càncer d'ovaris, pel qual vaig passar per una operació molt radical que em va fer entrar en menopausa d'un moment a l'altre. Bueno, en l'estona que dura l'operació, passes d'uns nivells hormonals d'una dona de 26 a una dona de 60, no? I allà em vaig replantejar moltíssimes coses, sobretot arrel d'aprendre com gestionar aquesta etapa, tot el que tenia a veure amb l'alimentació, l'exercici, els hàbits, tot allò que em va fer tan bé. I vaig dir, bueno, aquí hi ha algú que vull investigar més. I allà vaig estudiar la meva segona carrera, que és nutrició humana i dietètica.
I com et vas sentar que et donessin aquesta notícia? Que als 26 anys et quedaves sense la regla, que no podries tenir fills.
Exacte.
De manera natural.
És un xoc. Primer perquè quan tens 26 anys jo crec que no hi penses ni amb la mort, ni amb la malaltia, ni que et pugui passar res. Ets com invencible, no? Llavors, jo no feia res diferent que no fessin els meus amics ni els meus companys de feina. Ara, amb el temps, dic, home, Marta, pues no et cuidaves gaire, la veritat, a nivell d'alimentació, ni feia exercici, ni res. Però és que no era res raro. No era que jo fes res diferent. Llavors, quan em van dir que estava malalta, perquè un càncer al final és silenciós fins que fas quimioteràpia, que és quan et trobes malament, a no ser que siguin estadis més avançats, no? Que el meu ho era, però no em va donar gens de símptomes fins que me'n vaig enterar. Clar, no t'enteres i tu ho vas fent, no? Es va ser un xoc. Per mi, sempre ho dic, lo de ser mare no va ser el més important, perquè jo sempre havia dit que no volia ser mare, no sé què hagués passat, perquè poden canviar moltes coses, no? Al final tenia 26 anys, és que era una nena. Però, clar, el tema de la menopausa també em van dir, bueno, pues és que no tindràs la menstruació i ja està, no? I que no tindràs fills. Però, clar, quan vaig començar a viure el que era una menopausa, vaig dir, home, això va de moltes altres coses, va de que em sento diferent, de que la meva memòria és diferent, de que em falten les paraules, de que em canvia la pell, les mucoses a nivell íntim. Com em sento jo? És que canvia moltes coses. I allà els metges es quedaven una mica com dient, bueno, dona les gràcies per haver sobreviscut i tira pa'lante. A més, a tu no et podem donar teràpia hormonal, per tant, no tenim molta més opció, perquè és una mica així, i és quan jo em vaig haver de posar a investigar, perquè vaig dir, bueno, em queden molts anys de vida per endavant vivint en menopausa. Així que jo la vull viure bé.
Clar, si ja quan a una dona, a l'edat que li correspongui, li arriba la menopausa, ja és un canvi, tu a la teva edat, tan jove, quins canvis et va generar, et va provocar, a banda de donar-te aquesta oportunitat per fer aquesta segona carrera que comentaves?
Sí, moltes coses. El primer, vaig tenir unes sufocacions molt heavies. Hem de pensar que no és el mateix una dona que té la menopausa en l'edat natural i que té 10 anys on el cos va baixant progressivament les hormones. Normalment, dels 40 als 50, totes tenim un procés de baixada on el cervell va entenent aquests canvis i es va adaptant a poquet, jo no. El meu cervell de cop va dir, què està passant? O sigui, és que no entenia res. Llavors les compensacions i tots els símptomes acostumen a ser molt més virulents. I clar, les meves sufocacions eren molt heavy. A més, clar, tenia 26 anys. És que jo a vegades estava coneixent un noi per dir-te alguna cosa i pensava, jo no sé què deu pensar que m'està passant.
Perquè una contradicció interna, no? Estaves patint.
Què li passa a aquesta noia? No sé, té alguna cosa rara. De cop està bullint i està suant i estem a fora al carrer a 11 graus, no? Sufocacions, molts canvis en el tema del dormir. Són molt més lleuger, em despertava molt més, sobretot 3-4 del matí. Jo em sentia més irascible. És com, hi ha una part bona en això, no? Que és com que et comença a donar més igual la resta, no? Potser en aquell moment penses més en el que dirà, en el que hauria de fer. Ostres, doncs per això potser vaig canviar de carrera i tot, perquè va ser un moment de dir, mira, és que m'és igual, faré el que jo vull, el que vulgui, no? I això s'explica a nivell hormonal, no? L'estrogen sempre fa que estiguis més pendent dels altres, perquè està enfocat a la cura, i quan se'n van, a la menopausa, estàs molt més enfocada en tu mateixa. Això ho hem d'aprofitar i ho hem d'entendre les dones, perquè és algo que ens fa molt bé entendre que som egoistes en el bon sentit de la paraula. Va canviar el meu cos, també, no? Vaig acumular més greix, vaig perdre musculatura, a nivell de mucoses la pell molt més seca, els ulls, inclús, a nivell íntim. Van ser molts canvis i, clar, ningú me'ls sabia explicar, perquè si la menopausa encara és una mica un tabú ara, fa 14 anys, era, bueno, un desert, és que no hi havia res.
És curiós perquè en realitat sabem ben poca cosa i quan ara sembla que comencem a sentir a parlar d'algunes qüestions, tampoc no ens les acaben d'explicar massa, no? Vull dir, ens diuen fes això, fes allò, però no ens expliquen el motiu. Per què encara tenim tan poca informació sobre aquesta etapa de les dones?
És molt trist i crec que és una part que a mi m'enfada profundament, no?, per haver-ho viscut i per viure-ho després a través de tantes pacients, no? Primer, les dones no formem gaire part dels estudis científics. Normalment els models que s'utilitzen són models masculins en els animals i fins als anys 90 les dones s'excluïen dels estudis de cohorts i dels estudis científics perquè, com que érem una mica variables, doncs millor extreure-les i fora. Llavors, seguim sent un misteri per la ciència i a la menopausa encara més. Comentàvem abans que Nature, no, és una revista importantíssima, ha dit, ojo, que tenim un problema. La menopausa no forma part dels estudis d'envelliment i el 50% de la població en el qual hi passaran un terç de la seva vida, com a mínim, les dones. Per tant, hem de fer alguna cosa per canviar les direccions dels estudis científics perquè també la menopausa en formi part i en puguem saber més coses, perquè és que si no seguim en un misteri absolut, no? Llavors, això és, a la part científica és molt important. I després hi ha una part cultural. I és que les dones, per desgràcia, fora de la seva funció reproductiva, quan sortim d'aquí encara som poc interessants, en general, a nivell cultural. L'home, quan envelleix, encara és el madurit atractiu, el George Clooney. Jolín, és que no hi ha cap problema en que tingui canes, en que tingui panxeta i ja està. És
com més madur, més interessant, no?
Superatractiu. I, en canvi, les dones, a la que sortim d'aquests estàndards fèrtils, és com que desapareixem. Llavors, la menopausa és que no en volem nosaltres mateixes sentir parlar, però perquè sabem que culturalment les dones en aquesta etapa són poc interessants, no? Llavors, tot això són molts estigmes que s'han d'anar canviant i sobretot les dones necessitem estar molt informades de què ens passa, per què ens passa, perquè no som tontes, no cal ser científiques, ni metges, ni infermeres, ni farmacèutiques per entendre coses bàsiques de biologia i de fisiologia. I un cop entenem el que ens passa, sabem com ens hi podem adaptar, també.
Clar. D'aquí també sorgeix la necessitat d'explicar-ho, no? De fer arribar tota aquesta informació, tot aquest coneixement, tota aquesta experiència, de moltes maneres, però ja, per exemple, a través dels llibres, has escrit dos llibres, Nutre tu menopausa, que és l'últim,
sí,
diríem.
Sí, exacte.
I el primer, tens un altre, Disfruta tu menopausa,
exactament,
no?
Exactament. Sobretot la meva idea és que les dones en aquest moment en què ens sentim més fràgils, primer perquè tenim molts canvis que no entenem, segon perquè sortim d'aquests cànons estètics inclús, no?, que estem tan arrelades i llavors sentim que el cos canvia i volem fer coses, és molt fàcil caure en dietes extremes que ens van fatal, en tipus d'exercici que no estan adaptats a aquest moment de la vida, inclús en coses estètiques més agressives perquè volem tornar a allò d'abans. Sense entendre que realment és que no es pot tornar abans, és que el que hem d'anar és acompanyar aquesta etapa i que pot ser una etapa plena si entenem de què va, no? Per això la meva idea sempre és donar eines respectuoses amb les dones, amoroses amb nosaltres mateixes, que no ens facin lluitar contra el qui som, no? I al revés, no?
Que portem tota la vida així, no?
Tota la vida, però és que aquest moment és que encara és pitjor, no? Perquè, jolín, sentim que anem cap a una etapa on encara serem més invisibles. Per tant, és important que tinguem eines adaptades en base científica, totalment, sense caure en coses que realment ens fan mal.
Ho fas a través dels llibres, però també ho fas a través de la teva consulta, ofereixes cursos. Quines són les preocupacions més habituals que et presenten aquestes dones que van a consultar-te?
Elles, que sempre dic que són les meves grans mestres, perquè he après molt del meu cas, però d'elles és increïble, perquè, clar, veus molts casos. Mira, hi ha una preocupació, que és el tema del pes. I jo sempre l'intento donar la volta, perquè al final hem de pensar en salut i no només en estètica, no? I parlar del metabolisme i entendre com canvia el nostre metabolisme, que és un dels canvis potents, no?, quan baixen les hormones. Llavors, això és una preocupació superhabitual. Jo sempre dic, el cos canviarà. La nena té un cos més recte, quan anem a ser adolescents tenim un cos amb corbes. O sigui, l'estrogen determina on va la grassa. I quan anem a la menopausa tenim un cos més recte. Si lluitem contra això i no visibilitzem que hi ha una part natural en què perdem corbes, que som més rectes, que acumularem una miqueta més de greix en l'abdomen, és que només fem que lluitar contra algo que és natural. Però hem d'entendre que el metabolisme canvia i que ens hi hem d'adaptar, tant amb el tipus d'exercici, predominant l'exercici de força i el d'alta intensitat, com una alimentació que, evidentment, no treu carbohidrats, ni treu grasses, ni fa dietes estrictes, sinó que aprèn a nutrir-se. O sigui, mirem els plats i contem nutrients en lloc de comptar calories, no? Que això és un canvi de xip molt important. Això és una preocupació importantíssima. Després, tot el que té a veure amb el tema de l'energia, el dormir, perquè moltes dones, clar, els hi canvia molt el benestar quan tenen molt menys energia, perquè és que dormen molt pitjor. Llavors, això també, molts ajustos en els horaris d'anar a dormir, en el cafè que prenem o l'alcohol que prenem, en l'hora que anem a sopar, el que mengem per sopar, no? S'han de fer molts ajustos, primer d'hàbits i després acabar d'acompanyar la persona ja a nivell més individual. I llavors també la pell és una gran preocupació, no? Tots els canvis sentim, pues, que tenim més arruguetes, que la pell està més seca, a nivell íntim més sequedat. Tot això a nivell de nutrició, de dintre a fora, quasi és més important que tot allò que ens puguem ficar per fora, no? És cosmètic, vull dir que és algo
artificial.
Sí, que empolaina, però que no nutreix realment la pell, no? Jo diria que aquestes tres són importants. I després la libido, també és un tema importantíssim, però aquí com intentem treballar sempre amb psicòlogues perquè és un tema de reconfiguració brutal. No té a veure en ai, m'aprenc un suplement i de cop recupero la libido. O t'adonc testosterona, que ara ho vaig llegir l'altre dia, per les dones que no tenen libido. És com, a veure, va d'una altra cosa. O sigui, va de que les dones ens tornem més selectives. És una libido que va més de connectar amb l'altra persona, de que hi hagi molta més sensualitat, contacte en el dia a dia. Potser això tan d'home, aquesta sexualitat tan masculina, sí, no ens funciona en aquest moment. Llavors, potser el canvi ve d'un altre punt de vista, que no és tant prendre la maca perquè de cop em torni la libido. Evidentment, està lligada a les hormones.
Veig que al final fas el que vols fer. No? Realment fas el que vols fer ara mateix.
Estic molt feliç, sí. Sí? Sí. Cada dia agraeixo perquè em sento en el meu camí. I comunicació visual ha tornat a prendre una mica el seu sentit, no? Perquè ara que he recuperat tota aquesta part de comunicació...
A través de les xarxes?
Exacte, de les xarxes, de sempre que vaig a fer alguna intervenció a premsa, el que sigui, és que m'encanta. Llavors dic, bueno, tot al final, amb el temps, a la vida agafa el seu sentit.
Quines coses t'agrada fer quan tens temps per dedicar el que et vingui de gust? Perquè una cosa és una mica l'obligació, la feina, allò que et té ocupada durant bona part de la jornada, però quan tens una estoneta, què t'agrada fer?
A mi, les coses que més m'ajuden en el meu dia a dia és anar a Valldoreix, on visc, a la colònia, no? Que estic super a prop de la muntanya, amb els meus gossos, a passejar. M'encanta, m'obliga a fer un break en el dia i m'agrada moltíssim. I després sortir a córrer per la muntanya també m'encanta. L'exercici en general m'agrada molt. I viatjar. Viatjo molt per feina, cosa que m'agrada, però després viatjar per oci m'apassiona. I la lectura, això també. Que moltes vegades he de llegir molt per feina, però després llegir novel·les, per exemple, m'encanta, des de que sóc una nena.
Algun gènere en concret?
Pues mira, he llegit de tot, però, per exemple, Podríamos hacer de algo esto algo bonito, que ella es diu Maggie, i ara no m'està venint el cognom, això és molt de menopausa, que faltin paraules. Llibre recomanadíssim. Novel·la, no et sabria dir el gènere, perquè és entre autobiogràfic, parla d'una separació, però és una part que treballa molt la part emocional humana, que a mi sempre m'interessa molt.
Quines són les teves inquietuds ara?
Pues mira, crec que moltes vegades em diuen, Marta, si escrius un altre llibre, de què serà? I dic, bueno, ara no sento que tingui que escriure un altre llibre, els altres cops ho he sentit molt, però si hi ha algo que m'està apassionant molt és entendre tota aquesta part més filosòfica i cultural amb el tema de la dona i amb el tema de la menopausa, perquè ha sigut tan oblidada, perquè les dones seguim com no formant part dels estudis científics, perquè hi ha aquests tabús culturals. Em sembla superimportant, no?, desmitificar moltes coses perquè ens empoderem, perquè podem parlar molt d'hàbits i d'alimentació i d'exercici, però la part conceptual la trobo importantíssima.
Hem fet un recorregut una mica cronològic per la teva història, però hem començat molt en la joventut, podríem dir, no?
Mm-hmm.
Com era la Marta de petita?
Pues era una nena molt tímida, realment. Tinc dues germanes que són un any més petites que jo, vull dir que elles són bessones, i elles tenien un micromón molt muntat, i llavors jo també em vaig muntar el micromón. I llavors era una nena que estava tot el dia llegint, tot el dia, i la meva passió era llegir i muntar cavall. Eren les dues coses, no? I llavors, quan era petita, pues, tenia aquest món, vaig créixer a Valls, jo no sóc de Sant Cugat, jo sóc de Valls, vaig venir a Barcelona a estudiar i em vaig quedar, i després vaig venir a viure aquí en busca de natura i tranquil·litat. I era una nena molt tímida que li agradava molt aquestes coses. Després, a l'adolescència, vivint en un poble també, doncs em vaig transformar més en rebel, diguéssim. I després a Barcelona vaig tenir una etapa, doncs, també molt... No rebel, quan vaig tornar aquí, doncs, em vaig sentir molt més en el meu lloc, no? Cavalls, que potser em sentia més limitada, que tenia menys coses, menys inquietuds. Quan vaig venir aquí hi ha més comunicació visual, que anàvem al cine, que anàvem a la filmoteca, que llegíem coses, que comentàvem, com que se'm va obrir un món, no? I aquí em vaig sentir molt més. Però després he tornat a necessitar una mica aquesta part més de poble, que Sant Cugat no és un poble, però, no?, més petit, més natura, més recollit. Aquest punt mig, per mi, és perfecte.
I molt ràpidament, molt breument, com t'agradaria veure la Marta d'aquí 10-20 anys?
Pues mira, m'agradaria ser, no sé si dir un referent, però un altaveu per totes les dones que estan en aquesta etapa perquè es puguin sentir a gust amb elles mateixes.
Perfecte. Marta, moltíssimes gràcies per la visita. Crec que hem après en aquesta estona algunes coses que són importants i que hauríem de tenir molt en compte. Totes les dones, i res, desitgem doncs que continuïs amb aquesta tasca de divulgació i que continuïs fent el que vulguis.
Moltes gràcies. M'encanta.
Que vagi molt bé, Marta.
Merci.
Bon dia.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
Avui dona el tret de sortida al Festival Barcelona Negra, que es prolongarà fins diumenge amb diferents activitats. Al Faves Comptades repassem alguns dels autors i títols que tindran protagonisme en aquesta edició. I ho fem de la mà de la llibretera de Paideia, la Laura Moré. Benvinguda, com
Hola,
estàs?
Molt bé, bon dia.
Tenies ganes ja que arribés aquest Barcelona Negra? Tu ets una de les adeptes? T'hi sumes?
Soc adepta al gènere. I, per tant, doncs, totes les propostes que es puguin fer al voltant de la literatura són benvingudes. I... Però realment el festival no l'he trepitjat encara.
Mm-hmm. Porta 20 anys. 20 aquesta, anys. Serà, aquesta serà la 20a edició?
Exacte. Sí,
per
sí.
tant, té una trajectòria ja consistent, no?
Sí, jo crec que en els darrers anys ha agafat més nom, també perquè bueno, doncs és un gènere, la novel·la negra, que ha anat agafant adeptes. Jo crec que ara doncs, està... una mica més en boga, diguéssim, la novel·la negra. Almenys nosaltres a la llibreria podem dir doncs, que té un pes molt, molt, molt important.
Doncs per ocupar tota una setmana parlant de novel·la negra s'ha de generar allò molt contingut.
Sí.
Hi ha moltes activitats.
Sí, sí,
Què hi trobarem?
A veure, hi trobareu taules rodones, trobareu, evidentment, presentacions. Fan també activitats relacionades amb el cinema, fan podcast, fan concursos. I lo interessant també és que podem tenir el plaer d'anar a veure algun dels autors més consagrats dintre del gènere, no? Noms internacionals. Aquest any, per exemple, ve Benjamin Black, que doncs, per mi és un dels grans, i si no l'heu llegit, us el recomano. També vindrà la Virginia Feito, que en aquest cas potser és una veu doncs, no tan coneguda, però que s'està fent un nom. No? Una mica el que ells sempre intenten combinar és això, doncs, personatges, grans noms de la literatura negra, no? Com pot ser Denis Lehan, Marc Caris, que ja són persones que han vingut, i doncs, conèixer noves veus, noves propostes. I aquesta és una mica la idea, és a dir... Com que el sector del llibre és tan accelerat i hi ha tantes propostes, una de les coses és no fer desmemòria, és a dir, aquells autors, aquells títols que tenen un pes en el món de la literatura, continuar donant-los un aparador i doncs, també un aparador per aquestes noves veus que estan arribant.
Mm-hmm. I de casa i de fora, no?
Sí, exacte. Sí, de casa i de fora.
Hi ha noms prou reconeguts de l'àmbit internacional i també de casa. Posem noms i cognoms? Fem una mica de llista d'aquests participants, de tots, no? Perquè imagino que hi ha una bona colla.
Hi ha una bona colla. Mm. Jo no me'ls... ara mateix no me'ls sé tots. Però sí que, per exemple, aquest... Bueno, us deia, el Benjamin Black és un d'ells. També, ja, com que hi ha un premi, que és el Pepe Carballo, que és un premi que sí. es va crear amb el festival, a Yasmina Cadra, que és un autor argelià, amb una gran carrera a les seves espatlles, doncs li donaran el premi, li otorguen aquest any el premi.
Ja se sap el premiat.
Sí. Sí, se sap el premiat. Uh-huh. Però, bueno, aquest festival l'han trepitjat Leonardo Padura, el Denis Lehan, el Don Winslow, el Camilleri, Marc Caris, Andrew Martin, que és un clàssic de la casa, el Mankell, el Connelly, Joe Nesbo, que va ser el que li van otorgar el premi l'any passat, Clàudia Piñeiro, que també és una autora que nosaltres recomanem molt a la llibreria, I no sé, Alicia Jiménez Barlet, podríem continuar, o sigui que realment són autors i autores de molt pes.
Déu-n'hi-do.
Aquest any també ve, la Dona León, que hi ha molts seguidors de la Dona León.
Doncs els seguidors de la novel·la negra doncs, tindran una setmana...
bastant plena d'activitats.
Molt entretinguda. Podran triar i remenar entre allò que més els agradi. Anem a algunes de les propostes concretes que ens portes amb
sí.
motiu d'aquest festival, Barcelona Negra?
Sí, us n'he portat... venia a parlar de tres en concret.
Uh-huh.
Un es diu Todos los colores de la oscuridad, que és del Chris Whitaker, que justament també estarà en aquesta edició. Que és un llibre que s'ha llegit al meu company, el Sergi, i és un llibre que a ell li ha flipat. Sí que són unes 560 pàgines, per tant, sí que és una lectura doncs, que exigeix una mica de temps, però que és una novel·la molt rodona i molt bona. És a dir, potser el plat més fort ve al cap al final, i al principi dona una mica de voltes, però realment és perquè hi ha complexitat en la trama, en els personatges, i això dona a una gran novel·la, que jo crec que se'n sentirà a parlar.
Home, de fet, ja s'ha sentit a parlar i molt, sobretot pel que fa a la crítica i a les vendes, que és una manera de parlar molt clarament, als Estats Units, al
sí,
Regne
exacte.
Unit, a Alemanya, no?
Sí, sí.
Vull dir que...
Sí, ja quan ja venim amb aquests antecedents, ja sabem que tenim a davant un bon llibre. I, per tant, doncs, clar, el comencem a llegir, valorem, i llavors, quan ja tens encara una opinió encara més personal, doncs pots defensar millor un llibre.
Uh-huh. El títol és bastant interessant, suggerent, Todos los colores de la oscuridad. Està editat per Salamandra, i si al Sergi li ha encantat, crec que és una bona recomanació.
Sí, si el Sergi diu que el llibre està bé... El llibre està bé.
I el Chris Whitaker, com a molts dels participants en aquest Barcelona Negre, també participarà en una taula rodona. De fet, els diferents participants participen de la resta d'activitats. O presentació de llibres, o taules rodones, o debats, totes aquestes qüestions. Per aquells que hi vulguin participar, el dia 15, a partir de les 5 de la tarda, al Movie Bosque tindrà lloc aquesta taula rodona, que porta com a títol Retorn al passat. Chris Whitaker.
Exacte.
Qui més tenim?
Doncs mira, Algú de la casa. És un llibre que va sortir, si no m'equivoco, el mes de novembre, que nosaltres hem venut molt bé, que es diu Aquí no dorm ningú. En aquest cas està editat per La Campana. I parlem d'un llibre que està ambientat en la Barcelona del 33. Coincideix en que Hitler ha pujat al poder i està a Alemanya governant. I, per tant, hi ha molts refugiats alemanys que s'acolliran a Barcelona. A partir d'aquí hi ha un detectiu que haurà de buscar un noi adolescent alemany que s'ha perdut a la ciutat. I a partir d'aquí, el que fa el Xavier Terós, que és l'autor d'aquest llibre, ens parlarà dels baixos fondos, diguéssim, de la ciutat, no?, als anys 30. El barri xino, la prostitució, la venda de cocaïna, les pensions de mala mort... tots aquests baixos fons dels anys 30 que també formen part de la història de la ciutat. I, per tant, ens fa un retrat d'una època i d'uns fets que, tot i que això és ficció, doncs podríem parlar-ne segurament moltes històries que no sabem, que estan ambientades en aquella època i en aquell barri.
El Xavier Terós és barceloní?
Diria que sí.
Sembla que sí.
Sí.
Per tant, té informació com molt... A veure, que per ambientar-ho en els anys 30 també t'has de documentar, no?
I tant.
Però com a mínim, sent barceloní té més referències per allò que li ha pogut arribar. Perquè amb aquesta descripció que tu feies del barri xino de Barcelona, no fa tants anys que també teníem una mica aquesta imatge sòrdida, no?
Sí, 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 està relacionada directament amb això. De fet, jo alguna vegada he fet alguna ruta cultural pel barri i realment quan t'expliquen coses i t'expliquen històries, moltes es concentren en aquest barri.
Todos los colores de... Ai, no, aquest és el Whitaker.
Aquí no dorm ningú.
Aquí no dorm ningú, sí, correcte. Editat per La Campana.
Sí.
El Xavier Terós també participarà en una taula rodona, o fa avui, a partir de les 6 de la tarda, a Paral·lel 62, a l'avinguda del Paral·lel. I anem amb una tercera proposta que tens.
Sí, que es diu Victorian Psycho. És de... L'autora es diu Virginia Feito, que és una noia que escriu les seves novel·les en anglès. Vull dir, ella resideix allà des de fa molts, molts anys, i ja ens va sorprendre amb una novel·la fa un parell d'anys que es deia La senyora March, molt, molt inquietant. I ara ens porta aquesta proposta que es diu Victorian Psycho, que jo me l'he llegit i us he de dir que t'atrapa moltíssim. Són capítols curts, que això també ajuda bastant.
Molt, sí.
I, és la història d'una institutriu, és època victoriana, Anglaterra és la potència mundial en el moment, tot industrialitzat, i va parar a una casa de un senyor que té molts diners i té moltes fàbriques, i està allà perquè serà la nova institutriu de la casa. Haurà de donar classes als seus fills. I a partir d'aquí, dir-vos doncs, que és un personatge complex, i psicològicament, doncs, ja Victorian Psycho ja denota que serà tot molt tèrbol.
Ja. Deixa'm que et pregunti, el fet que hagin considerat a la Virginia Feito la Patricia Highsmith espanyola?
Sí.
Sí?
Sí, perquè et crea...
Et quadra.
Sí, em quadra. És que la seva, tota la trama et manté en tot moment amb molta tensió. Saps que passaran coses, i em passaran molt grosses. I a més va fent tics al lector, que això és molt, molt, molt xulo. Uh-huh. Jo crec que és una molt bona autora i jo crec que continuarà publicant llibres i tenim una nova veu que jo crec que està agafant cos ja. I amb l'anterior llibre ja va ser un fenomen, però jo crec que aquest encara doncs, la catapulta més.
Val. Doncs promoure i provocar que la gent tingui ganes de fer una lectura com aquesta, anem a oferir-los un tastet, una pindoleta, i així veurem doncs, si són capaços de quedar atrapats per aquesta lectura.
Vale. Muerte por todas partes. Muerte en el río. En los cadáveres que flotan aguas arriba y aguas abajo, en el vientre de los bichos que se alimentan de ellos. Muerte en el agua potable, que se acumula en los pozos y se esparce entre los habitantes en forma de tifus, de cólera, de difteria.
Però abans de marxar sí que m'agradaria, Laura, doncs, que deixéssim el principi d'aquesta història o el que podem interpretar com el començament del que pot passar amb el final del programa d'avui. O sigui, que tu mateixa.
Molt bé. La entrada principal de la casa aparece al otro lado de una alfombra de campanillas de invierno que recuerdan a un grupo de mujeres con la cabeza gacha bajo la capota, una actitud sumisa. Me acerco a la puerta de madera tachonada y mis faldas barren las flores con afán de guadaña. Estamos a principios de otoño, el frío no se ha hecho esperar y dentro de 3 meses todos los habitantes de esta casa estarán muertos.
Doncs aquest és el tastet que us hem ofert aquí al Faves Comptades. Això és el principi, no? Podrem considerar que serà el començament d'aquesta història. Victorian Psycho, sí. De la Virginia Feito. I ja sabeu que des d'avui i fins diumenge, 20a edició del Festival Barcelona Negre, que avui us hem intentat traslladar, vosaltres mateixos, triareu, remenareu i decidireu què és el que voleu fer. Us deixem aquestes propostes aquí. Laura, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. I fins aquí el Faves Comptades d'aquest dilluns. Gràcies a tots per la companyia. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.